Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. El nostre temps de l'ADEC, el programa Teixins des de l'agrupació d'empresaris del Garraf, Alt i Baix Penedès, com gairebé cada 15 dies, avui dedicat a parlar dels recursos humans, de com motivar el personal. En principi anàvem a tenir aquí, diguem-ne, un taburet amb tres potes interessants, més que res perquè anàvem a ficar-nos en l'àmbit sanitari que permetria no una hora de conversa, sinó dues o tres o quatre, però sens dubte el que bastarem a continuació no deixarà de ser prou interessant, perquè ens ficarem en una de les empreses de la comarca precisament més potents en l'àmbit de no només de l'atenció al públic, sinó també en matèria organitzativa, com és Benca. De moment saludem a Susana Gómez, la cap de l'àrea de formació de l'ADEC. Susana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
La Susana ens portarà després al final del programa l'agenda de l'ADEC, de cursos i d'activitats també que teniu. Ben plena, em sembla, Susana.
Mm-hmm.
Pleníssima de cursos i d'activitats. I aquí tenim a nosaltres és el director de Recursos Humans de Benca, el senyor Francesc Herrera. Senyor Herrera, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Quan vostè diu soc el cap de Recursos Humans, algú diu uf. Nosaltres fèiem el tòpic, dèiem, és l'home que posi i que treu i que posa, o no?
Bé, això és un tòpic, jo crec que és un tòpic ja una mica antic i fent moltes més coses que només posar i treure.
Uh-huh.
I llavors crec que és una peça cada cop més fonamental, els mal nomenats potser recursos humans, perquè són persones, i per tant cada cop és una peça que totes les direccions tenen més en compte, perquè al cap i a la fi el negoci el fan les persones.
Ho farem més fàcil. Us agradaria més allò de cap de personal?
És igual, director de persones, és igual.
Perquè de fet això, el director de recursos humans respon més o menys a la figura antiga de cap de personal.
Sí, correcte, va ser una evolució i ara ens estem, tothom es planteja al sector com dir-se. Encara estem amb el tema del bateig.
Ah, sí?
Vull dir que estem en
Començarem des de la més absoluta ignorància. Per arribar a ser director de recursos humans, un per on passa?
Un per on passa? Doncs pot passar per moltes formacions o per moltes recorreguts, diguem-ne, no? En el meu cas, doncs, és un recorregut bastant clàssic. És un recorregut d'estudis de dret, i després doncs tinc una especialització, tinc un màster en direcció de recursos humans, i en el meu cas una cosa que no s'acostuma a fer, doncs tinc una vessant també internacional, és a dir, jo vaig començar la meva prehistòria doncs dedicant-me a negocis internacionals, a comerç exterior concretament, i per això doncs també parlo un parell i mig d'idiomes, estrangers, a part del castellà i del català.
És fonamental?
És fonamental els idiomes cada cop més. Jo diria que no és fonamental, però sí és molt valorat.
És que s'acostuma a dir de sempre, això, no? Però
sí, s'acostuma a dir i és una realitat.
D'acord.
Jo crec que cada cop estem més convençuts i conscienciats, i crec que és una bona direcció.
Suposo que amb totes les feines deu passar, però per exercir de direcció de recursos humans cal un cert caràcter?
Cal un cert caràcter, correcte. Sí, sí. Un cert caràcter, perquè doncs has de portar o has de conduir o has de liderar, els títols o els verbs són indiferents, moltes persones, i t'has de relacionar molt i has de tenir doncs caràcter, convicció i idees clares, però també al mateix temps ser permeable i flexible, és a dir, la persona aquesta doncs que posava i treure, per tornar al tòpic,
sí,
i que la seva veu, o el seu escrit era llei, però això ha passat una mica a la història, i evidentment són persones, ens interrelacionem tots i tots tenen el seu pes i no pots partir de apriorismes.
On comença i on acaba la flexibilitat?
On comença i on acaba? Ser flexible fins a...
Si és que hi ha una regla específica,
No, depèn de l'assumpte, no? Depèn del tema. En definitiva, hi ha coses doncs, que diem nosaltres no són negociables i d'altres doncs, que la negociació la posen les parts.
D'acord. Ho pregunto per si hi ha coses que formen part de política d'empresa. Correcte. I si hi ha coses que d'alguna manera el director de recursos humans pot considerar més enllà de la política d'empresa.
És així. És així. Tot arreu.
És així. Mm-hmm. Formeu part d'una de les empreses més importants de la comarca, per fer-ne 5 cèntims, sí. L'estructura de Benca, la casa mare, les delegacions, el personal...
Correcte. Això és fàcil de respondre. Som una empresa que està radicada a Vilanova i la Geltrú. En aquest moment som més de 620 persones. Devem estar al primer o al segon lloc de llocs de treball. I tenim ja doncs, una història de més de 30 anys a la venda a distància. Ens dediquem a la venda a distància de moda, bàsicament femenina, i amb els catàlegs que jo crec que tota l'audiència coneix perquè ja porten molt al mercat, no? Els nostres canals de venda doncs són bàsicament el que és correus, a través de correus, telèfon, i això el suport bàsic que és el catàleg, i després internet doncs en aquest moment ja representa entre el 15 i el 20% de la nostra xifra de facturació i pujant. I pujant. Aquestes serien les dues potes importants.
I pujant, tercera... suposo que en detriment del correu, no?
En detriment i complementant.
I complementant.
Diria, doncs, ara estem a la fase d'analitzar les dades i hi ha de tot. Hi ha de tot. I una tercera pata o pota que petitona en aquest moment doncs, és una botiga que tenim oberta a Barcelona, al carrer Balmes amb Ronda Universitat, que en aquest moment va començar com a showroom i en aquest moment ja és botiga, és a dir, ja pots anar a comprar.
Fins a quin punt tothom necessita, no sé, comprovar una certa presència física de l'empresa?
És correcte.
És això?
Sí, és així.
Nosaltres necessitem visualitzar allò que...
Encara que sembli que estàvem molt arrelats i era cert, doncs clientes de tota la vida doncs, han diguem-ne, valorat el fet de fer tangible, de tocar les prendes, poder-se-les emprovar, canviar-les, etc., però en la prenda física, perquè la nostra, sempre ho diem, la nostra diguem-ne, entrada a les persones és el catàleg, és una foto, és una presentació, és una desfilada, però en paper. No fem entrar la senyora a una botiga i la convencem de que compri, sinó que el que té és un catàleg per comprar.
Ens comentàveu que això a Europa està molt extès. Aquí a mitges, en procés, o com a mínim no amb tant el que podria ser la venda a distància.
A Espanya?
A Espanya.
La venda a distància a Espanya ja té una tradició, doncs bàsicament per nosaltres i per empreses potser de la competència, però per nosaltres doncs ja, com deia abans, portem 30 anys en aquest negoci. Està suficientment arrelat, però si comparem amb les xifres d'Europa, d'Alemanya o de França, doncs evidentment són petits perquè una client alemanya o un client alemany pot comprar 4 vegades més que un espanyol en aquesta mesura, no? Sempre diem que tenim un factor intangible potser de competència, i és que és o dos, millor dit, un és, són els horaris de botigues, i el segon és el clima. Per tant, nosaltres a tota Espanya doncs acostumem a sortir a hores quan a la resta d'Europa ja estan, si no sopant, quasi, o dormint a vegades. Vull dir, aquí acabem a les 8:30 o a les 9 o a les 8, és igual, i encara podem anar a comprar. I això doncs quan vas a certes ciutats d'Europa doncs evidentment no és possible, i és un dels factors, juntament amb el clima, doncs que afavoreix el que estiguis a la resta d'Europa a casa i aquí a casa nostra doncs fora, que fa que se'n miri més el catàleg i que la gent compri més.
No és que el client espanyol no compri, sinó que no compra tant per correspondència.
Exactament.
O sigui que en el fons és una qüestió d'hàbit, que des del punt de vista d'empresa suposo que ja es deu considerar com el tarannà propi del país, per dir-ho així.
Sí, és el tarannà propi del país, però hem detectat també... Doncs,
símptomes de canvi.
Símptomes de canvi, per què? Doncs perquè la gent cada cop viu més fora de lo que, del que són les ciutats, les grans ciutats, les metròpolis, i anem doncs a zones residencials on diguem-ne hi ha menys botigues, Per tant, la gent també té menys temps i vol dedicar-ho a d'altres feines que no sigui a d'altres activitats d'oci que no sigui, passar-se doncs, un dematí a un centre comercial, i per tant això afavoreix el moment de relax en el qual doncs, els clients poden estar tranquil·lament a casa i fer la seva comanda a casa o per internet, que això no té horari.
Una bestiesa, o no? Coneixeu a tots i cadascun dels 620 treballadors?
Sí.
Sí.
Sí. En el meu cas, sí.
És obligació?
Jo crec que si no és una obligació, és diguem-ne una bona predisposició cap a la gent, cap a les persones.
D'acord. Ho dic perquè suposo que sovint és més normal que tots els treballadors coneguin qui és el cap de personal.
Evidentment.
Per una raó òbvia, sí. I en canvi no sé si deu ser tan habitual que el cap de personal o de recursos humans conegui tots i cadascun dels treballadors.
Els conec, no diria, perquè mentiria, evidentment, no sé encara el nom de tothom, però sí que dic que els conec perquè acostumo a passejar-me per tot arreu de la casa. Jo crec que és una de les primeres tasques d'un director de recursos humans i de qualsevol director.
Patejar-se,
sí.
Sí?
Sí, sí, walking, el que diuen els anglesos walking, doncs has de caminar per la casa. La nostra casa és molt gran, té 40.000 metres quadrats, i pots fer una bona caminada i un bon exercici.
Caminar vol dir que us han de veure i heu de veure.
Correcte, i t'has de preocupar, has de preguntar i has de saludar. Perquè les tres primeres coses, i entrem ja en el tema, en el tema que ens ocupa, les tres primeres coses per començar a motivar les persones és preocupar-se per elles. I això comença amb tres coses molt senzilles, que és dir bon dia, com estàs i gràcies. I no tothom fa això, encara que sigui fàcil.
No deveu dir bon dia, com estàs i gràcies a 620 cada dia.
No, evidentment, però aquí l'has de dir. I també pots fer l'altre sistema, doncs, que és passar. I no veure.
Segona bestiesa. Un cap de recursos humans ha de saber tots i cadascun dels aniversaris, naixements, casaments.
Això tenim un llistat d'aniversaris. Tenim un llistat d'aniversaris que surt cada mes.
No sé si és una bestiesa o no.
Jo crec que és una qüestió de matís, de detall i d'acompanyament a aquella persona. És a dir, són felicitats les persones que volen ser felicitats, perquè amb això doncs, també podem
tenir persones que, sí,
que no volen, tot i que no posem l'edat, però els que surten a la llista és perquè ens han dit que no tenen cap problema a sortir a la llista.
D'acord. Més dones com és a Benca?
Moltíssimes més dones.
Per què?
Estem al 85%, 15%. Perquè jo diria que l'estil nostre del que venem, és a dir, les prendes que venem, és un catàleg també en proporció en aquests percentatges més o menys, proporció moda femenina, masculina, nen i el que diem parament per la llar. Llavors tenim moltes dones des de sempre, perquè tenim un call center, tenim un centre d'atenció telefònica, doncs amb més o menys 200 posicions, 200 llocs de treball, i aquest és un centre doncs bàsicament que on hi ha personal femení. Per què? Doncs també perquè hi ha unes condicions de flexibilitat que mereixen l'atenció de les persones que volen treballar-hi, i al final són moltes més dones que homes. Què vull dir amb això? Doncs que hi ha jornades reduïdes, jornades parcials, de 4 hores, de 5 hores, que la nostra feina ens permet fer, i va molt bé, sobretot per les dones, no vull ser masclista, però és així, per les dones que vol doncs, tenir un complement, diguem-ne, econòmic, i al mateix temps doncs, tenir la segona feina, que és atendre a casa seva.
Perquè aquí també hi ha un criteri comercial? Una dona entén millor que ningú una altra dona que...
Sí, hi ha un criteri comercial i jo crec
que... Agafat així, contraveniu, sí, diguem-ne, el que és la mitjana habitual, oi, sí, en les empreses. Sí, dir, així podeu dir que aneu al revés del món,
nosaltres...
havent que hi ha moltes més dones treballant que homes treballant.
Correcte, i el pla d'igualtat, jo sempre dic, si fem un pla d'igualtat, que ara està molt de moda, doncs no sé què farem, perquè nosaltres estem a l'altre, estem desequilibrats. No? I amb el tema que em deies de connectar la clienta, efectivament... No sé si per casualitat, però tenim una mitjana de clienta, d'edat de clienta, molt semblant a la mitjana d'edat de les nostres treballadores.
Mitjana d'edat aproximada?
30 estan a la trentena.
D'acord. Era més gran abans la mitjana d'edat?
Era més gran abans,
20, no.
No,
sempre s'ha mogut,
sí, sempre
més o menys, en aquesta edat. En canvi, qui faci una comanda per internet, li és igual que sigui a l'altre costat.
Eh? Aquí és igual. Aquí és igual, ens estem, diguem-ne, doncs, ens estem focalitzant en aquest altre canal, que no deixa de ser una venda a distància d'una altra manera. És un altre suport de la venda a distància. El catàleg, doncs, surt al web i aquí, doncs, la clienta té la mateixa oferta que podria tenir un catàleg, inclús amb ofertes exclusives, i aquí, efectivament, doncs, l'edat no compta. Potser hem detectat, doncs, que l'edat és més baixa perquè la gent jove, doncs, està més acostumada a manegar-se i a conduir-se en un mitjà com internet, però les dones o les clientes més grans també tiren de la filla o de la neta o de qui sigui, i que acostuma a ser més jove i també demanen per internet. Mm-hmm.
Això de la vida familiar i laboral i la conciliació?
Jo crec que ho he dit una mica abans, no? Intentem conciliar, és una empresa, doncs, com deia, que ofereix jornades parcials per afavorir aquesta conciliació. És una empresa, doncs, que a la qual les persones, quan tenen un imprevist, sigui familiar, sigui el que sigui, fer una gestió que no es pot posposar i han vingut a treballar, doncs, dient al responsable del departament que han de sortir un moment, no han de donar moltes més explicacions. Hi ha flexibilitat en aquest sentit, hi ha flexibilitat horària d'entrada i de sortida. Tenim a partir d'aquesta, doncs, setmana, doncs, tenim mig any pràcticament en el qual els divendres, doncs, fem jornada intensiva i, en fi, anem treballant. Beneficis socials, doncs, també tenim, per exemple, que ajuda a conciliar, doncs, l'anomenat xec guarderia, i som, jo crec que som una de les pioneres en aquest xec, que està, és molt benvingut.
L'empresa té sindicats, de suposar-ho, com és obvi,
té comitè
d'empresa.
Sí, hi ha 17 membres, o sigui que és una empresa gran, i per tant, en funció del volum de número de treballadors, doncs tenim un comitè adient.
El sindicat majoritari?
Sindicat majoritari, en aquest cas, és Comissions Obreres.
I la relació amb els sindicats, suposo que entre dins també de les tasques del director de recursos humans, com és l'obvi.
Sí. Doncs tenim les relacions normals en aquests casos i ens veiem sovint.
El director de recursos humans, què ha de fer? L'empresa?
Què ha de fer?
Què ha de fer? L'empresa?
Què ha de fer? Jo diria que defen l'empresa, però defen, jo diria, les persones. És a dir, aquí, com deia abans, no es fa res sense les persones, i més en una indústria, en una empresa com la nostra, molt de servei. És a dir, que no és una empresa de màquines, no és una indústria pesant, no és automatitzada, etc. Per tant, el seu capital és humà. I en aquest cas, el director de recursos humans ha de defensar tothom, i potser aquesta defensa, doncs, va per avançar-se a les possibles punts que siguin d'interès per tothom. Mm.
Què és la flexibilitat laboral?
Què és la flexibilitat laboral? Per nosaltres és dues coses bàsiques. Una és la polivalència, és a dir, les persones creiem que no han de ser només allò per lo qual han estat contractats. És a dir, quan un entra, doncs entra per un determinat lloc, però entenem que aquesta flexibilitat ha de ser evolucionada, o ha de tenir una evolució en el temps, en la qual cosa
ens aturem un moment aquí, perquè allò que per alguns pot ser vist com un foment a la iniciativa personal, per uns altres pot ser vist com un parany per acabar fent més coses per les quals va ser contractat una persona, no?
Correcte, però també podria ser un parany el quedar-se com a, diguem-ne, hostatge d'aquella feina per la qual et van contractar, i per sempre més faràs allò. Per tant, avui per avui la tendència és...
Diríeu obertament, com a responsable de recursos humans, que a qualsevol treballador en general li agrada que l'empresa li pugui oferir responsabilitats afegides o superiors a la...
Jo hi crec, però li pugui oferir. Aquesta és
aquesta la
frase, és oferir-li i no obligar-li. És a dir, nosaltres doncs tenim un sistema, per exemple, de que li diem de d'entrevista d'avaluació anual, a la qual doncs cada director es dedica a avaluar, però sobretot a entrevistar-se de manera tranquil·la i durant un parell d'hores amb a les persones del seu equip, per detectar, entre d'altres coses, aquestes possibilitats de polivalència o aquestes possibilitats d'evolució o aquests neguits o aquestes preocupacions o interessos de les persones.
Com s'entra a Benca?
Com s'entra?
A Benca.
Doncs bueno, hi ha moltes maneres. Hi ha el que diem currículums espontanis, i tenim molts, és a dir, la gent envia els currículums. I ha, evidentment, quan tenim una necessitat puntual de personal.
Ad libitum?
Sí, tenim currículums de tota mena i bueno, els rebem per via aèria, marítima i terrestre. Vull dir que aquí hi ha de tot. No. Internet també és una via.
Quan diu ens n'arriben, què? 10, 20, 30, 40, 50,
doncs,
60?
Bueno, dono
sí,
una
mitjana.
Dada, sí, una dada recentment van estar en una fira de per tenir, diguem-ne, viver o per tenir joves que vulguin treballar amb nosaltres, van estar a una escola de negocis, van posar la nostra paradeta, diguem-ne, i van vendre doncs Benca, com a empresa doncs que necessita perfils X. I van en un dematí, en dues hores, van arreplegar 84 currículums, de persones que s'interessaven doncs per la nostra empresa i que ens deien en quins departaments podrien prestar serveis o estarien interessats. I va ser molt molt enriquidor i a més doncs un punt de contacte molt molt interessant. Però a banda d'això, doncs ens arriben per correu, ja dic, per correu electrònic, doncs ens arriben moltíssims. La mitjana, doncs no sabria dir, poden ser 50, poden ser 30, depèn del dia, I quan traiem un anunci, doncs també aquí sí que poden haver-hi centenars.
Costa molt trobar gent?
Costa trobar
encara
gent.
Que arribin tants currículums?
Sí. Costa trobar gent, és com sempre. Costa trobar gent, i conforme vas pujant, doncs, si diem la pujada és el talent, doncs costa trobar gent de talent. I aquí
conforme vas pujant, vol dir conforme vas exigint un determinat càrrec. Correcte. De responsabilitat?
Sí, o talents. Sí? O talents, és a dir, el talent no
és això del talent, a veure com...
Correcte.
Si és quantificable d'alguna forma, això.
Sí, són les habilitats o són les competències de les persones i que nosaltres doncs valorem molt a l'hora de que tinguin una oportunitat a Benca, de que ens aportin, nosaltres aportar-li, i bueno, entenem el contracte de treball doncs bàsicament com una eina de col·laboració. És a dir, la persona entra perquè té una necessitat, nosaltres també les tenim, però no volem que simplement cobreixin aquesta necessitat, sinó que tinguin una evolució a la casa.
El primer que acostuma a plantejar una persona que entra de nou en una empresa, com en alguna vegada en aquesta taula s'ha dit per part d'altres empresaris, és allò, quines hores treballaré i quan cobraré?
És un dels factors i que nosaltres doncs evidentment diem ja a l'entrevista de feina, però jo diria que depèn també del lloc que n'ocupin o que ocuparan, té més o menys importància. La gent, doncs, ja entrem una mica també en el tema que ens ocupa, les motivacions, no? Ens farien creus de allò que és Vox Populi, que és el que motiva a tothom, que potser doncs tothom té al cap, que és el salari,
sí.
no hem d'amagar-ho.
El salari, suposo, i una certa seguretat de futur.
Correcte.
En el temps, oi?
Sí, exactament. Això va molt lligat, i a vegades un sacrifica l'altre, és a dir, a vegades entres per menys salari perquè saps que tens la seguretat de que continuaràs en aquella casa, que, bueno, aquella casa doncs és forta, en fi, les típiques coses que es diuen, no? I a d'altres doncs li dones més importància doncs a una evolució salarial. Però torno a dir, el pes que té el factor salarial està comprovat, i no és una cosa meva ni res, hi ha estudis fets que diuen que bàsicament un augment salarial té un efecte que es dilueix a partir dels 3 mesos. És a dir, quan tu veus ja 3 nòmines que has vist que has cobrat més, sí, doncs bueno, ja t'acostumes, per dir-ho així. I per tant, aquest efecte tan maco que havia tingut al principi, doncs bueno, passa a ser normal, eh? I què passa, doncs, o quin factor seria el motivant diari o el motivant de més pes? Doncs bàsicament és un tema entre d'altres de clima, és a dir, un tema de clima laboral. Què vol dir això? Com treballes i com te sents a la teva feina?
Ara ens ho poseu molt fàcil. O sigui que hi ha coses que no es paguen amb diners.
Sí. Sí, sí.
El que passa és que per aquesta excusa podem dir, home, com que no es paguen en diners, doncs potser que no toquem el sou.
No és això, perquè no. Evidentment ha d'estar equilibrat. Uh-huh. I es diu, hi ha una cosa que ens equilibra a tothom i que ens corregeix a tothom si tenim aquestes tentacions, que és el mercat. És a dir, bueno, les persones poden optar també. Si se senten mal pagades, doncs al final poden optar per marxar, no? I és una qüestió que nosaltres i crec que totes les empreses doncs tenim en mente i hem de equilibrar-les.
620 persones són 620 singularitats. Uh-huh. Un clima de treball amb 620
és un clima molt jo diria molt divertit. En quin sentit? Doncs 620 caràcters.
Hem avorrit, no deveu estar, està clar.
Exactament, avorrits no estem i fem moltes coses, jo diria, és un negoci divertit en el sentit doncs, que és un negoci apassionant perquè és vendre moda, és fer dos catàlegs super gruixuts de 200 i pico pàgines cada 6 mesos, avançar-te les tendències de moda que hi hauran d'aquí un any. Ara mateix estem preparant ja els catàlegs de l'any que ve, fer per exemple doncs, tot el que és la fotografia de les models, triar els productes, viatjar, comprar els productes que sortiran al catàleg, negociar el preu, patejar-se a fires i veure les tendències. I naturalment això és el tema, diguem-ne, glamurós, no? de la feina. Hi ha altres feines doncs potser que són les que asseguren que la clienta doncs tindrà el paquet en el seu moment i a casa seva o a l'adreça que hagi posat, i que és tot el tema de logística, no? Té la seva importància, i no diguem l'atenció client.
Ens ho heu posat molt bé. Mm-hmm. Hem de suposar que en totes les àrees d'una empresa no es pot exercir, o totes les àrees no porten implícitament el mateix nivell de motivació. No sé si és més motivador tindre un telèfon totes les hores del dia, o és més motivador pensar en un catàleg de moda per l'any que ve o en una propera temporada. Jo, perquè fins a quin punt, com a director de recursos humans, un pot pensar, bé, la motivació per treballar en una empresa ha de venir més o menys de casa. Uh-huh. Que no he sentit que suposa que ha de tenir més o menys decidit que aquesta feina potser li agradaria. Uh-huh. O fins a quin punt l'empresa té aquella certa responsabilitat d'anar regant l'hortet de la motivació del treballador o la treballadora.
Les dues coses, les dues coses. Potser hauríem de veure què significa motivar, no? Motivar és tenir factors que et facin moure, eh? És a dir, tu has de tenir clar quins són els factors que a tu et fan moure, i això doncs entrem en el tema de la automotivació, és a dir, cadascú de nosaltres ha de tenir uns factors que el facin moure per si mateix, vingui a treballar a Benca o vingui a treballar a la ràdio. Això està molt clar i cadascú té els seus. De part de l'empresa, naturalment, l'empresa ha d'estar vigilant i ha d'estar disposada a connectar amb les motivacions, amb els factors motivants de les persones, i perquè cadascú tindrà el seu.
En un primer moment l'empresa pot més o menys definir o captar si una determinada persona pot estar especialment motivada o no per la feina?
Sí.
I per això, si és molt visible, doncs,
és visible, i és visible, i a més jo diria que són les obligacions de cada cap i de cada responsable de departament, doncs és entre les seves responsabilitats està el motivar el seu equip i detectar els factors que el motiven. Com es fa això? Coneixent-los. No hi ha cap secret. Ha d'haver-hi contacte, ha d'haver-hi interès per la persona. Ha de ser un interès genuí, no ha de ser un interès impostat ni fals, i només amb això es detecten les motivacions. Si tu no saps, per exemple, quines són les passions els francesos diuen el troisième métier, no? El tercer ofici, és a dir, allò que et motiva, allò que hi ha darrere teu. Si t'agrada el futbol, si t'agrada l'art o si t'agrada fer catàlegs i la moda, doncs tindràs més dificultats per connectar amb aquella persona, i s'ha acabat, doncs, o ha d'estar en vies d'acabar-se el paper del cap, doncs, que només mana. El cap que només mana, doncs, jo diria que existeix ja poc, i què passa? Doncs que la gent sobretot jove que està formada i que tornem al talent, té talent, doncs durarà el que duri el seu període d'aprenentatge en aquest sistema.
Sempre s'havia dit que una cosa és la vida personal i l'altra el treball professional. A partir del que comentàveu, d'alguna forma s'estableix una certa relació dins l'àmbit de l'empresa?
Es pot establir, i en aquest sentit, doncs, l'empresa ha d'ajudar en aquest camí, és a dir, per exemple, doncs, si promou, doncs, activitats lúdiques o promou activitats extra, diguem-ne, extralaborals, etc., amb aquestes coses és evident que té un factor de fer pinya, té un factor de coneixença, té un factor motivant i té un factor, doncs, que constata fàcticament que l'empresa s'implica.
No hi ha motivació sense confiança mútua?
És difícil.
És difícil
perquè segurament sense confiança mútua el que aniríem és a una relació individualitzada i a una individualització de la teva carrera.
I fins a quin punt la confiança mútua pot portar a situacions de risc? Situacions de risc, dic, en l'àmbit laboral.
Com quines?
Doncs ho suposem més fàcil. Si vostè ha de fer fora amb algú i resulta que amb aquesta persona que ha de fer fora i té una confiança enorme, vist néixer el seu fill, ha anat al seu bateig, no ho sé. Explico coses d'aquestes, què passa, aleshores?
En aquest cas, per sobre de tot està la professionalitat de les dues persones. És a dir, a mi m'han arribat a dir persones de confiança, doncs, que si han de marxar m'ho diran a mi primer. Potser torno l'argument, però és així de clar. És a dir, jo crec que fins al punt de dir, doncs, he de canviar de feina i t'ho diré primer a tu, jo crec que és la màxima confiança.
Que ens ho heu posat en el millor dels casos,
una
persona que canvia de feina, hem de suposar que un canvia de feina per cercar sempre coses millors.
Sí, però inclús quan estigui...
I jo em posava més en l'altre àmbit, quan vostè ha de decidir que aquella persona canvia de feina.
S'ha de decidir. Sí, és a dir, s'ha de decidir, hi ha el que diem, doncs, la gestió, diguem-ne, la gestió de situacions conflictives o de situacions que poden portar conflicte. Evidentment és una de les nostres obligacions, i no només de recursos humans, sinó, torno a dir, de totes les persones que tinguin equips.
Quan l'empresa es fa gran i cap més gent, quan l'empresa passa un any difícil o un any complicat, no sé si aquest pot ser un any complicat o no, o si aquesta qüestió de recessió, crisi, desacceleració, tot això que s'està comentant, pot afectar una empresa també, diguem-ne, que d'una forma té en el consum el seu principal punt de vista, si això d'alguna forma ha de fer reposicionar els recursos humans de l'empresa, i per tant s'han de, a vegades, doncs, prendre aquelles mesures que evidentment...
Sí, és a dir, l'empresa és un ens viu, i evidentment depenent molt del consum, i en aquest cas, doncs hi ha, com a tot arreu, es nota l'apatia del consumidor. L'economia espanyola, doncs, es basava en dues C's, bàsicament construcció i consum intern, i totes dues molt lligades, per tant estan caient les dues, i naturalment l'empresa ha de reaccionar i ha de preveure, jo diria que no només reaccionar, sinó ha de ser proactiu i ha de preveure aquestes situacions i, doncs, reposicionar-se, llançar noves línies, canviar, si cal, doncs, les persones que estiguin en un cantó i posar-les a l'altre, i diguem-ne, doncs, també fer-les evolucionar cap a un altre lloc, que ara són més necessàries potser que abans. I això, doncs, és, jo diria que és llei de vida.
Si l'empresa ha d'adaptar-se a una nova situació, el treballador ha d'adaptar-se a una nova situació,
el treballador, jo crec...
I fins a quin punt?
Sí. El treballador s'ha d'adaptar sempre evidentment que vulgui, eh? Hi han llocs de feines molt estructurades i que difícilment doncs canvien. Hi han persones, també ho hem de dir, hi han persones que no volen més responsabilitat. I és legítim i és respectable. És a dir, necessitem de tot, eh? Però naturalment l'empresa ha de mirar per l'interès superior comú, que és que l'empresa continuï existint, creixent i atraient noves persones i nous negocis. Quan hi ha una situació de canvi, el que s'ha de fer sobretot és comunicar-ho bé i transmetre confiança en el futur. Són les dues, jo diria, pilars, i a partir d'aquí doncs crear projectes en els quals la gent s'hi vulgui apuntar.
És criteri de l'empresa fer els treballadors fixos?
És criteri de l'empresa,
no? Sí, depèn de quin moment.
Hi ha molts treballadors fixes a casa nostra, inclús doncs amb el comitè d'empresa que abans parlaven, doncs van arribar a acords de fer les persones que no ho eren fer-ho en terminis raonables per incrementar aquesta seguretat.
És criteri de l'empresa una jubilació anticipada? És criteri de l'empresa?
No tenim moltes persones que per edat es poguessin acollir a la jubilació anticipada.
És a dir, no hi ha molts treballadors de món.
Exacte. De moment no tenim aquest criteri.
D'acord. Perquè quan és l'hora de demanar algú? Això és aquella eterna paradoxa que tothom diu: si un es mor als 45 anys se mor jove, si un demana feina als 45 anys ja amb prou feines el aniran a buscar, no?
Crec que hem de prendre de manera positiva el tema de que s'allargui cada cop més la vida en general, perquè cada cop doncs les taxes de longevitat són més altes, i això doncs també afecta a la vida laboral. És cert que fa, jo diria que 5 anys, tenir 45 anys era començar a ser madur, i difícil si et quedaves a l'atur de tornar a trobar feina, però això mica en mica es va agrandint, es va veient doncs que es valoren altres coses, i sobretot es pensa que segurament la vida laboral no s'acabarà com fa 5 anys. Teníem la visió de que s'acabaria als 62, entre 62 i 65 anys. Jo crec que s'anirà allargant mica en mica, potser doncs fent també part-time, és a dir, treballant doncs jornades parcials. Tenim un jove doncs que al qual doncs fent tutories o fent, diguem-ne, l'ensenyem o l'acompanyem a la seva evolució. Hi hauran fórmules, avui ja n'hi ha fórmules que t'ho permeten, perquè tant no són tan vells.
Té una certa raó de ser aquell plantejament que es feien molts, de dir, és que sembla que no es valori l'experiència quan un va treballar, sí, sí, i sí. Diu, miri, tinc 40 o 45 anys, i dona la sensació que els anys de la feina hagin servit de ben poca cosa.
Jo crec que cada cop això doncs s'està més en compte, és a dir, l'experiència és un grau, no arribem potser doncs al grau del Japó on un senyor gran és un senyor savi, però tampoc estem a l'altre extrem de dir doncs l'únic que val és ser jove. Jo crec que comencem a valorar i a graduar doncs aquesta experiència que ve amb els anys, les coses que hagis pogut fer, i sobretot jo diria que hem de preguntar-nos i hem de preguntar a aquelles persones d'aquesta edat què volen ser quan siguin grans i quines motivacions poden tenir per al seu futur que encara els està per davant.
Perquè ho dic... Aquesta és una pregunta que es fa sovint, què es vol fer quan sí?
Sí, perquè jo la faig, sí? Jo la faig a les persones perquè vull saber, sincerament, què volen fer de la seva vida doncs, segons els llocs, però què volen fer de la seva vida doncs, quan passin 3, 5 anys o 10. És a dir, on volen ser-hi. Per què? Doncs això em donarà informació sobre la persona, sobre el seu perfil, sobre les seves ambicions i els seus interessos. I jo podré saber si podré estar a l'alçada o no, i si la persona podrà estar a l'alçada o no.
Una persona ha de ser poc ambiciosa, moderadament ambiciosa, molt ambiciosa?
Això depèn, no? Potser si preguntem a l'església doncs ens dirà una cosa, si preguntem a l'empresa direm una altra, no? Jo diria que l'ambició ha de ser moderadament alta, sense caure en paranys d'il·lusió. És a dir, cadascú ha de saber, ha de fer una autoanàlisi de on pot arribar i quins mitjans ha de posar.
Perquè l'ambició és l'antítesi de la modèstia o no?
No, jo diria que nosaltres combinem les dues coses, intentem combinar-ho. Nosaltres sempre diem que valorem molt la humilitat de les persones. Per què? Doncs perquè aquest negoci nostre és difícil. Perquè aquest negoci nostre és difícil en el sentit de complicació. No és un negoci que quan entris et posis a treballar com a qualsevol lloc i ja ho coneguis tot, ja ho dominis en, no sé, per dir una xifra, en 6 mesos ho domino tot i estic completament còmode.
Perquè la frase no ha canviat, el client sempre té raó?
El client quasi sempre té raó i quan no la té segurament ens ajuda a que nosaltres millorem, perquè darrere d'una queixa hi ha un sentiment, hi ha una emoció i segurament hi ha una raó. I a vegades, quasi sempre, hi ha una manca de comunicació correcta. Hi ha mals entesos.
Per part, suposo,
de les dues bandes.
Ens queden només 5 minuts. Els americans deien que qui tingui una vida familiar no massa ordenada tindrà un problema a l'empresa.
Hi ha de tot. També diuen els americans que quan fitxis, és a dir, quan facis l'entrada a l'empresa, te n'oblidis de lo que deixes darrere. Per tant,
i això tampoc no és possible, suposo.
Això depèn de les empreses. Jo he estat a alguna empresa on això es practicava i evidentment era harmoniosa, però s'aconseguia doncs amb ser autooxigent i disciplinat. Bueno, doncs és una manera de veure la feina, però evidentment tornem al principi, potser el tema de l'equilibri és el que s'ha d'intentar aconseguir. Si tens una vida, jo no diria ordenada, però si tens una vida que tendeixi cap a l'harmonia a casa teva, doncs segurament influirà a la feina, i al contrari, si tens una feina doncs que t'ompli i que on siguis reconegut i on te sentis confortablement bé, doncs també influirà quan tornis a casa i estiguis a la família.
En el fons, les eines per motivar el personal ara són o tenen les mateixes arrels que fa 30, 40 o 50 anys?
Tenen moltes similituds, jo diria que sí, moltes similituds. El que potser fa 30 o 40 anys no existia i ara ja existeix i és una realitat, és la velocitat a la qual vivim. És a dir, aquest factor de velocitat, el que avui és important demà no ho és tant, el que avui és notícia demà no ho és, demà es crea una notícia perquè sigui notícia i continua...
Això és bo en línies generals o no? Que tots els processos es mengin a aquesta velocitat?
S'ha de tenir seny, jo diria. És a dir, s'ha de saber apartar o s'ha de saber filtrar el que realment mereix ser notícia, ja parlo metafòricament, i el que no ho mereix. I has de tenir, davant d'això, has de tenir, jo diria, principis i conviccions fortes o sòlides, per saber triar i per saber doncs fer una lectura correcta.
10:58, Susana, l'agenda de la DEC.
Doncs bé, avui dijous tenim 3 actes. Comencem a les 6 de la tarda amb una sessió tècnica amb el títol Serveis tecnològics de suport als sectors de la construcció. Aquesta sessió es fa a la seu social de Vilanova i la Geltrú i comptem amb l'assistència del Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú, que serà qui farà la ponència. També a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, realitzem una visita guiada al Museu Víctor Balaguer amb el títol On són les dones, i l'organitza Dones d'Empresa. I una horeta més tard, a les 7 de la tarda, fem la presentació a DEC Aula Business. Aquesta mateixa presentació es va fer dijous passat a la sessió social de la DEC de Vilanova i avui es fa a l'aula empresarial del Penedès, a Vilafranca del Penedès. I en referència als cursos, la propera setmana, dimarts, dia 8, comencem 2 cursos, un seminari de manipulació d'aliments dirigit a al sector de l'hostaleria i un de gestió de la qualitat ISO 9001. El dijous, dia 10, iniciem un curs subvencionat de fulls de càlcul Excel amb una durada de 30 hores dirigit a treballadors en actiu totalment subvencionat. I per acabar la setmana, el divendres dia 14, fem un seminari de gestió de costos i aquest seminari es realitza a la social de Vilafranca del Penedès.
Susana, gràcies.
A vosaltres.
Francesc Herrera, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins la propera. En 15 dies tornem en el nostre espai habitual de l'ADEC i en 5 minuts tornem a estar amb vostès, amb el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Gavi Serrano, és el darrer protagonista de la nostra roda de representants polítics de l'Ajuntament de Sitges. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.